Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què Guardiola visita el Vicente Calderón. Manuel Oliveros, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, bona tarda a tothom.
El Marc Pairès està al control de sol, l'Helena Condis i l'Anaïs Martí a la producció. Us parla Joan Ballori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Gran partit avui a la divisió d'honor femenina de waterpolo a les 7 de la tarda i corresponent a la 15a jornada de Lliga entre el Sabadell i el Mataró, el campió d'Europa contra el campió de l'Alent.
Top 4.
El Barça de bàsquet es queda a les portes de la final a 4 de l'Eurolliga en perdre 81-67. El decisiu i determinant partit davant el Lokomotiv Kuban. El Barça només li queda la Lliga Endesa com a opció de títol.
Top 3.
A l'Espanyol hi ha 4 dies de rebre el Sevilla, reunió de l'equip abans de l'entrenament. A més, Álvaro González ha treballat al gimnàs. Caicedo i Òscar Duarte només han fet una part de l'entrenament amb el grup.
Top 2.
Ara ho apuntaves, avui el Bayern de Guardiola té el primer assalt de les semifinals de la Lliga de Campions davant l'Atlètic de Madrid al Calderón. Ahir, City 0, Real Madrid 0. Aquest dimecres també tenim tiempo de juego, també a partir de les 8 i 5 minuts al vespre.
Top 1.
I el Barça, i com us venim informant des de 2:15, Jeremy Mathieu serà el primer dels lesionats en rebre l'alta mèdica. Operat del menisc intern del genoll dret, tindrà l'alta en 10 dies, el 7 de maig, vigília del derbi davant l'Espanyol. L'equip, per cert, fa avui dinar de germanor.
Entrevistes a Esports Cop.
Avui, en aquest temps de ràdio, escoltarem a Roser Tarragó, és jugadora del Club Natació Mataró, i analitzem la realitat del Barça de bàsquet amb els periodistes Joan Antoni Casanova i Lluís Mendiola, del Periòdico de Catalunya. I, per cert, d'aquí res, Marcos López, especialista en futbol internacional de Cope.
El debat a Esports Cope.
Avui hem convocat pel temps d'opinió del programa, com és habitual, temps bracafé, el Miguel Rico i a l'Iñaki Cano, periodista d'Esportiu.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, són les principals. Us preguntem, d'una banda, si al Barça li va bé el desgast de l'Atlético i el Real Madrid a la Lliga de Campions. Per exemple, el Carlos Serralbo diu sí, li va molt bé, però ells, referint-se al Barça, han de guanyar tots els partits. El David Bautista és més pràctic i recorda que com el Barça depèn d'ell mateix, poc importa, home, però si ve alguna ajudeta. I en clau perica volem saber què penseu del pas endavant que han fet els capitans de l'Espanyol. Enrique Bautista diu que com a mínim ho fan perquè des de la banqueta, punts suspensius. I el Raúl García diu, sí, clar, són els que han de rendir compte. Recordeu que demà dijous, abans de les 4, és a dir, abans de que posem el punt final al programa, sortejarem l'entrada doble per anar el diumenge a les 4 de la tarda a Cornellà Prat, a l'Espanyol Sevilla. Premi xulo, premi important. Ballori, respostes al mur de Facebook i al compte de Twitter.
Sí, senyor. Gràcies, Albert. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras, porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
¿Sabes cuál es la palabra mágica para un mundo mejor? ¡Reciclar! ¡Recicla el vidrio! ¡Ayuda a mejorar el medio ambiente! ¡Hay un contenedor verde cerca de ti! ¡El vidrio!
¡Al verde!
En tu casa, en tu negocio, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Lo último de este día lo hemos contado en la linterna.
Analiza todo lo que te afecta.
Han pasado algunas cosas con la nueva política que merece la pena resaltar.
Te acerca lo importante y lo interesante.
España acogerá a 200 refugiados.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
El 1965 neix la Ford Transit i des d'aleshores han circulat més de 9 milions de trànsit a tot el món. Un dels comercials més venuts de tots els temps. Celebra-ho amb nosaltres amb un preu extraordinari, perquè ara pots tenir un trànsit des de tan sols 5.990 euros. Ford Transit, en marxa des del 1965. Condicions a Ford.es.
Guillermo Amor ha estat escollit entrenador de l'any a Austràlia. S'ha proclamat campió de la Lliga regular amb l'Adelaida United i diumenge disputarà la gran final del play-off. Ens n'alegrem molt que al bo de Guillermo li vagin també les coses allà i seguim lamentant que no estigui on hauria d'estar, que és el Barça.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat. Na, 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 come on!
Amb les semifinals de la Lliga de Campions en marxa, el Barça ha tornat avui a la feina després de dos dies de descans per preparar la primera de les tres finals que li queden en la lluita pel títol de Lliga. El Barça, dissabte que ve al vespre, visita el Betis. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
En aquests instants, els jugadors del Barça estan celebrant un dinar de germanor per conjurar-se per aquests tres partits de Lliga que queden.
I han anat després de l'entrenament d'avui, dinar de germanor. El punt de trobada és el restaurant Can Ferran, a Sant Quirze. S'hi han reunit els jugadors i també el nombrós staff tècnic de Luis Enrique per reforçar la unitat de l'equip davant les tres setmanes decisives que els queden per davant, amb tres jornades de Lliga i la final de Copa del 22 de maig.
El restaurant Can Ferran és un lloc on la redacció d'esports de la COPE, d'Esports COPE, es conjura també de tant en tant, i van molt bé les conjures d'allà, eh?
I on les mengen molt bé.
Amb les piles carregades, sí, i amb la panxa plena. La notícia del matí, o de l'entrenament del matí, Sílvia, és que Matí ha tornat a treballar amb el grup.
I segons han pogut saber Esports COPE, Matí rebrà l'alta mèdica d'aquí a 10 dies. De fet, avui ja ha començat a entrenar amb els seus companys quan fa 4 setmanes que el van operar. Matí va optar per una operació més agressiva, extracció de menisc, per poder tornar a jugar en un mes, així ajudar l'equip en la recta final de la temporada i també poder anar a l'Eurocopa amb la seva selecció. Rebria l'alta un dia abans del derbi contra l'Espanyol. El van operar el 31 de març i la rebria el 7 de maig. La baixa haurà estat d'un mes i una setmana, quasi coincidint amb el pronòstic que va fer el propi jugador i també el club, que va dir que tornaria en unes 6 setmanes. Serà el primer en rebre l'alta dels lesionats que té el Barça, per tant, Vermaelen i Sandro encara hauran d'esperar. Caldrà veure com agafa ritme Matié, però potser el seu retorn podria servir per donar descans a Piqué, que arriba just a final de temporada i avui tampoc ha entrenat amb el grup.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Per tant, que jugarà el dissabte al vespre al camp del Betis. El Real Madrid jugarà també dissabte a la tarda, a les 4, a Noeta, sense Cristiano i sense Benzema, amb problemes musculars, pendents de si poden jugar o no la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions davant del Manchester City. L'Atlètic de Madrid rebrà també dissabte a la tarda el Rayo Vallecano. Però abans, l'Atlètic de Madrid ha de rebre el Bayern de Múnich de Pep Guardiola avui a la semifinal anada de la Lliga de Campions. Guardiola, que torna a Madrid anys després. Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Torna a trepitjar el Calderón, sentint que ha millorat com a entrenador i com a persona en aquests 3 anys al Bayern. Així ho va reconèixer ahir en roda de premsa. En tota la compareixença, Guardiola no va escatimar elogis cap a l'Atlético, destacant que li agrada tot de l'equip del Cholo i que ja el veu al nivell dels més grans d'Europa.
Me gusta lo que hace, todo lo que hace lo hace bien. Lo más difícil es estar año tras año, cada partido, cada 3 días, ganar, y esto lo han conseguido, que normalmente esto lo conseguían los equipos grandes, que tienen la capacidad de jugar una competición, 3 competiciones y cada 3 días ganar, era el Barcelona, el Madrid, que era capaz de hacerlo. Algún año se metía el Valencia, pero luego ya caía y ya hacía muchos años que están, por esto es el mejor título que han podido conseguir, que es que ahora ya se le comparan como Barcelona el Madrid, y cuando juegan contra Barcelona el Madrid, pues dicen, ¿quién es el favorito? Pues no lo saben. Y este es el gran trabajo que han conseguido hacer y el gran paso adelante. El Atlético hace muchas cosas, muchas. Por lo que he visto, me da la impresión que la gente habla que defiende muy bien, y es verdad, defiende muy bien, pero hace muchas más otras cosas bien, no solo defender. Llevan 3-4 años compitiendo por las ligas, llegando muy, muy lejos en la competición europea, luchando por las copas. Por tanto, para hacer esto tienes que hacer casi todo bien, no alcanza solo hacer unas cositas bien. Entonces, lo hemos visto e intentaremos a ver qué podemos hacer para hacerles daño. En tres años hemos llegado a tres semifinales, no siempre se puede alcanzar. Sé que por lo que he leído, vivido en Múnich a nivel de medios, si no conseguimos llegar a la Champions, no, el trabajo no será completo, no me queda otra que aceptarla, pero he sido muy, muy afortunado de vivir lo que he vivido en Alemania durante tres años, muy afortunado. Creo que soy mejor entrenador, mejor tipo, más tranquilo, y ha sido, me lo he pasado muy, muy bien. Que lo intentaremos llegar a la final, sí, como hace dos años contra el Madrid, el año pasado contra el Barcelona y este año contra el Atlético.
El Bayern té les baixes de Batstuber i Robben, però recupera Boateng, que reapareix després de 3 mesos lesionat. L'Atlético no pot comptar amb Godín i té el dubte de Carrasco. Baixa importantíssima per Simeone, la de l'uruguaià. El Xolo va dir que no s'han de limitar a defensar i que una guerra la guanya qui utilitza millor els seus soldats, no qui en té més.
De la Lliga de Campions, de l'Atlètic de Madrid, del Real Madrid i del Barça també. Parlem una estona amb un dels especialistes en futbol internacional de la cadena COPE, el Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal, Joan?
A mí me decepcionó el partido de ayer de l'Etihad, no sé a ti. Esperaba más.
Bueno, sin duda, fue un partido de 0-0. Fue un partido donde había miedo a recibir el primer gol, más que ambición por marcarlo, donde se jugó a 180 minutos... y donde los dos equipos jugaron pensando en no cometer errores más que en proponer. La creatividad no fue la cualidad del partido. Hay que recordar que el primer tiro a puerta es minuto 27 de partido y es el tiro a puerta más tardío de toda la Champions. Todos los equipos en cualquier partido siempre tiraron antes a puerta también. Mm. En todo el primer no hubo ni un solo tiro entre los tres palos. Eso indica un poco el tipo de partido que vimos.
Y el del City, yo diría casi que el primer tiro a puerta es el del minuto 92 de De Bruyne, casi, porque...
Sí, se puede considerar. Quizás la acción más peligrosa es esa falta de De Bruyne enlazada con ese contraataque que empieza en De Bruyne y también aquella acción que Pepe corta, que Sterling se iba para adentro. Poquitas ocasiones, poquitas acciones de ataque... que los lesionados y su condición y su salud marcará mucho la vuelta. En el Manchester City vimos muy claro que sin Silva se apaga la luz y sí, que no hay conexión, que desaparece el Kun. El Kun se queda sin socio y todo queda a expensas de lo que puede hacer De Bruyne en el uno para uno, aunque Juan Manda tiene que trabajar en defensa y eso yo creo que lo acusa bastante en ataque.
La sensación es que el Madrid es muy superior, pero bueno, vamos a ver la vuelta. ¿Tú al City le das alguna opción o crees que tiene pocas opciones de pasar?
Siempre hay que dar opciones. Semifinales de Champions, el resultado no es del todo malo porque el valor doble de los goles en campo contrario, yo creo que la eliminatoria está muy abierta. Además, yo creo que vimos un Madrid que sin Cristiano, yo creo que no tiene tanta llegada, no tiene tanto potencial en los últimos 30 metros. Hubo un momento del partido, segunda parte, aproximadamente entre minuto 15 y 30 del segundo tiempo, donde el Madrid dominó, donde tocó bien, donde la velocidad de balón fue la adecuada, pero sin embargo no encontró esas vías de penetración al área. Las dos ocasiones del Madrid son balón parado, y yo creo que si no está en Cristiano, y Cristiano tampoco está Benzema, al Madrid le va a costar marcar gol.
Y enlazando, Marcos, con esto que estás contando, el Real Madrid, el próximo sábado a las 4 de la tarde en la Anoeta, seguramente pensará más en que no tiene resuelto el partido de Champions que no en la Liga.
Bueno, yo creo que es lógico distraerse un poquito ahí. Mirando clave Barça, yo creo que una de las ventajas que tiene el Barça es que Real Madrid y Atlético de Madrid tienen la Champions. La única competición donde dependen de ellos, Madrid y Atlético de Madrid, es en esta competición. Veremos hoy también el Atlético de Madrid, miércoles, juega el próximo martes, ciclo corto, 6 días, entre medias un partido de Liga, por más que juegue. Yo creo que los dos equipos, Real Madrid y Atlético, van a acusar. Lo que pasa es verdad que al Madrid le quedan 3 jornadas donde juega contra rivales que no se juegan nada, y el Atlético de Madrid de las 3 tiene 2 en casa y acumula otra con la del Málaga reciente, donde tiene una cierta ventaja. Veremos a ver, pero la Champions, ya lo sabéis por experiencia, castiga mentalmente al jugador, le distrae, y después anímicamente toda la tensión va ahí y el desgaste emocional es grande.
¿Qué esperamos de lo de hoy en el Calderón?
Pues tengo dudas. Creo que se enfrentan dos equipos con los estilos muy bien definidos. Son las dos escuelas, el ataque y la defensa. Son dos entrenadores que se imponen a lo que son sus equipos, que tienen muchísima personalidad. Creo que el balón va a ser del Bayern claramente, 70%, el repliegue del Atlético, todo el mundo eso lo sabe. quiero ver la primera contra del Atlético. La primera recuperación y la primera contra. En el Bernabéu, cuando el Bayern hace dos años jugó las semifinales, llegaba en una condición similar a la de este año que llega al Calderón. Y parecía que no había color, que el Bayern iba a pasar fácil contra el Madrid. Sin embargo, en la primera contra, el Bayern fue un gigante con pies de barro. No está del todo bien el Bayern, mejor siempre que ahora. Yo creo que es superior futbolísticamente al Atlético de Madrid, lo que pasa que no hay equipo ahora mismo, mentalidad, determinación, bloque y esfuerzo y capacidad de resistencia como el Atlético. Cuando sepa la contra te digo, pero yo creo que va a ser un partido sobre todo donde el Atlético de Madrid tiene que pensar en no encajar gol. Creo que esa es la gran victoria del Atlético.
Otra punta que indirectamente afecta al Barça es que ellos, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, no tienen tiempo prácticamente para nada porque tienen Liga Champions y aquí, entre comillas, afortunadamente el Barça tiene pues toda la semana limpia. ¿Qué debe de hacer un entrenador? Porque hoy, por ejemplo, sabemos que hay una comida de hermandad para llenar todo ese hueco.
Bueno, es difícil porque son jugadores que están acostumbrados al ritmo de partido cada tres días, donde los entrenamientos son de recuperación. Ahora entrenar no tiene sentido porque no vas a mejorar la condición. Vamos a entrenar en baja condición o de recuperación física, pues quizás no es lo adecuado con tantos días por delante. Hubo días, dos días de descanso, desintoxicación mental, después unión, refuerzo del compromiso. Imagino que entrenamientos de corta duración, 50 minutos, una hora, donde haya mucha intensidad, esfuerzos medidos y llegar a tope para el partido del fin de semana. Creo que los equipos grandes a veces no están preparados para para tener una semana donde no haya partido, y eso al final, que todos consideramos que puede ser una ventaja, se vuelve defecto o debilidad. Lo vimos con el Madrid años atrás y lo vimos, yo creo, que en el Barça del Tata Martino, donde las semanas se hicieron muy muy largas y al final, en el ciclo final, el Barça no le sacó ventaja a eso. Hay que acordarse de cómo acabó ese Barça.
Por lo tanto, debes de motivar a los jugadores no solamente para llenar esos huecos, sino para decir, hey, que la Liga también es importante. Porque seguramente ellos que han ganado todo se ven fuera de la Champions y están deprimidos.
Sí, lo que pasa que no hay nada mejor que curar la depresión con victoria. Y no. Hay que ver qué mentalidad tienen, qué ambición tienen por ganar. Creo que cualquier fisura hay que unirla. El Barça tiene un objetivo a corto plazo, que es la Liga. Tres partidos, tres semanas, y un objetivo a medio plazo, que es la fiesta de Copa del Rey. Queda un mes, y si ahora mismo el Barça pierde toda la intensidad entrenando, vemos la versión del Barça contra el Sporting de Gijón en el primer tiempo, el Barça sufre.
Marcos López, gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia. Dinada Germanó i l'esperit de Xavi Hernández a Can Ferran, al costat de la casa dels Hernández. I és que arribat a aquest punt que el Barça té massa temps lliure, l'entrenador ha de tenir idees socorrents per fer més alegre l'espera abans de cada partit. Costellades, barbacoes, asados, paelles, dies lliures, descans, trobades familiars a PortAventura, per exemple, casa rural a l'Empordà, balnearis, spas, hotel a una cala de la Costa Brava. Com ens deia el Marcos López, per equips com el Barça es fan molt llargues aquestes setmanes sense futbol i s'ha de tenir imaginació per omplir els dies i per motivar els jugadors en el sentit que la Lliga o la Copa també té molts al·licients i té molta importància i s'ha de valorar aconseguir aquests títols. Imaginació al poder.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
De seguida el debat a Esports Cope en dos minuts amb el Miguel Rico i l'Iñaki Cano.
El 1965 neix la Ford Transit i des d'aleshores han circulat més de 9 milions de trànsit a tot el món. Un dels comercials més venuts de tots els temps. Celebra-ho amb nosaltres amb un preu extraordinari, perquè ara pots tenir un trànsit des de tan sols 5.990 euros. Ford Transit, en marxa des del 1965. Condicions a Ford.es. Estem de festa. A Romauto Nissan hem millorat les nostres instal·lacions i ho celebrem amb tu. Gamma crossover Nissan amb lliurament immediat. El millor finançament i el teu cotxe com a entrada. Romauto, el teu concessionari Nissan de confiança. A Barcelona, Pere IV 363 i Ciutat d'Asunción 49 La Maquinista. I ara, vine a conèixer el New Concept Retail de Romauto Badalona. Carrer Acer 24. Una nova filosofia que s'extendrà i coneixerà.
250 vehicles nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pagues la meitat.
250 Ford nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pago la meitat.
Consulta'n les condicions amb la multiopció de Ford.
Vaig a veure'l. Finals i ja en tindran un menys.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
I Covesa Santa Coloma.
Recorda-ho, si vols un fort,
pensa en Covesa.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, que prenc nota. Què posem, Oli?
Un espresso.
Espresso per l'Oliveros. Tinc aquí ja el seu talladet desgraciat pel Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Miguel.
Saludem també des d'Esport Jo a l'Iñaki Cano. Hola, Iñaki, buenas tardes.
Bona tarda.
Bona tarda. Què t'apetece?
Un tallat.
Talladet. Muy bien.
Talladet o tallat, què digo jo?
No, tallat. Sí, tallat és cortado i talladet cortadito.
No, o sea, pues mío es tallat.
Un tallat, un cortado, perfecto.
Pero soy más fuerte que...
bueno, Miguel, empezamos por lo de ayer, el City Real Madrid. No sé qué te pareció el partido. Hombre, tuvo la emoción de una semifinal de Liga de Campeones, pero para mí futbolísticamente bastante decepcionante, ¿no?
Bueno, valía más el título de la película, ¿no?
Sí. Sí. Sí, sí.
La verdad es que futbolísticamente no fue gran cosa. Un resultado que... en este momento quizás sea hasta peor para Madrid que para el City, porque claro, el hecho de no encajar en casa influye mucho, porque todos sabemos que un gol puede llegar de la manera más tonta. Aún así, sigo creyendo, como al principio de la eliminatoria, que el Madrid es favorito.
Sí. Y Iñaki, además el resultado a lo mejor tampoco es bueno, porque el Madrid pudo medio matar a eliminatoria ayer, ¿eh?
En los últimos minutos, digamos, sí, que el partido fue un auténtico puntos suspensivos hasta el minuto 70 o así, que fue cuando el Madrid llegó más veces, hubo una parada, pudo ganar, pero yo escribía hoy en sportyou.es, o mejor dicho anoche, que no hay color entre el Madrid y el City. No pueden vender todas las películas que quieran, pero vamos, el City sinceramente es muy inferior a un Real Madrid sin Cristiano y sin Benzema, que jugó los 45 minutos cojo porque estaba lesionado antes de la alineación, durante la alineación y cuando le sustituyeron también. Pero vamos, no hay color. Sobre el papel, como bien dice Rico, llegan aquí al Bernabéu, hay un detallito, hay un gol del City y se les va al garete. Pero vamos, como no sean capaces los del Real Madrid de eliminar a este City, que será grande en la caja fuerte, pero como equipo... a mí me defraudó muchísimo, igual que el Madrid, hasta el minuto 70.
Sí, sí. Ahora, que también el año pasado, Miguel, después del partido de ida entre la Juve y el Real Madrid, después de aquel partido también teníamos la sensación de que el Madrid era muy superior, y luego en la vuelta pasó lo que pasó.
Sí, bueno, pero los de la Juve hay una cosa que tienen, y la han tenido toda la vida, que son italianos, ¿eh?
Compiten mejor, ¿no?
No dejan de competir nunca y no están nunca muertos.
Ya.
Como los alemanes, no están nunca muertos. Y lo que pasa, jugaron la vuelta en campo contrario y meter goles en campo contrario, pues hace mucho daño. Y al Madrid lo peor que se puede decirse de ayer es que cuando tuvo para matar, no mató. Y entró a matar varias veces, pero no acertó con la estocada, y eso puede complicar la eliminatoria. Pero vuelvo a decir, yo creo que el Madrid, con Benzema o sin Benzema, teniendo en cuenta que el City no tiene a Silva o no va a tener a Silva, pues yo creo que van a clasificarse para la final.
Y la única lectura desde el punto de vista del Barça es que en medio tiene el Real Madrid a Noeta y que pensarán a Champions. Será muy complicado que gane allá, ¿eh?
Sebastián.
Sí.
Ah, perdón, Rico, perdón.
No lo sé, o sea, porque la Real Sociedad, sé que ganó al Barça, pero creo que luego perdió con el Eibar y quizás con el Valencia.
Getafe.
O con el Getafe.
Con el Getafe en casa, sí.
Con lo cual, tampoco es una garantía que haya ganado al Barça, no es ninguna garantía.
No, pero yo no lo digo por la Real, lo digo por el Real Madrid, con lo de Cristiano, Benzema, Gessé, que también es duda. Pensará más en la Champions, digo yo, ¿eh?
Puede ser, pero yo creo que, por ejemplo, tú que eres profesional, no dejas de hacer una cosa hoy por la que tengas que hacer mañana. De manera que eso no me parecería una excusa. Pero desde el punto de vista del Barça, además,
yo no confiaría nada en los resultados que hagan el Madrid y el Atlético, sobre todo el Atlético. Yo solo procuraría ganar mis partidos porque sé que con eso hay suficiente y todo lo demás es literatura.
¿Cómo le ves al Barça, Iñaki? ¿Crees que va a ganar los tres que le quedan o te genera dudas?
Como adivino no soy, no puedo jugar a eso, no suelo hacerlo, amigo. Pero lo que sí tengo claro, como bien ha dicho Miguel, es que el Barça está obligado a ganar, al igual está obligado a ganar los tres partidos si quiere ser campeón de Liga, de momento, a día de hoy. Igual que el Madrid, con Benzema, sin Benzema, sin Cristiano, sin Jesse u otro que caiga en estos días. El Madrid está obligado a ganar también en Anoeta, igual que lo está el Atlético de Madrid. Otra cosa es que puedan hacerlo. Yo no creo, como bien ha dicho Rico, y te estoy dando mucho la razón, Miguel, y esto me preocupa, que,
bueno, yo ahora diré que leo no, mucho es por you.
que no te dejas de hacer algo pensando en lo que tengas que hacer después.
No.
Y eso es lo que tiene que hacer el Real Madrid.
Y el Barcelona y el Atlético. Claro, cada uno tiene que hacer lo suyo. Y luego, si los otros lo fallan, tú como tampoco has fallado, ganas Madrid.
Claro, no vaya a ser que luego te quedes sin nada, pensando lo que viene.
Te lo digo, Miguel, por lo que le has dicho a Oliver.
Sí, sí. Es que
el Madrid es que está obligado a ganar. ¿Por qué? Pues porque luego tienes la vuelta del City y no vas a tener a Cristiano. Aunque
el Barça
no
tiene ni que pensar. No tiene ni que pensar. Es lo mejor.
Tiene que ir a lo que tiene que ir. Optar a que falle el Barça, porque imagínate que va con el carrito del pescado, con todos mis respetos, para la gente que pueda jugar. Y falla el Barça. ¿Y entonces qué? Tiene que ir a lo que tiene que ir y no pensar en la Champions. Ya habrá tiempo de pensar en la Champions.
Oye, ¿y es complicado para un entrenador como Luis Enrique llenar todos estos días larguísimos que tiene?
Hoy de momento se están pegando un fiestón,
Por eso, hay que llenarlo con ocurrencias.
Una comidita, ¿no? Algo que rompa un poco la rutina, porque Miguel, la semana se puede hacer un poco larga, ¿no? Para el Barça, ¿o qué?
Bueno, pues yo tampoco lo vería como una excusa, porque estoy harto de oír a todos los entrenadores. Harto en el sentido que me han dicho muchas veces, no porque no tengan razón, que el calendario es tan largo que no tienen tiempo ni para entrenar, coño, una semana que tienen para entrenar, porque que no se quejen.
Aprovechalo. Lleva razón. Además hay una cosa, es que cuando alguien como nosotros, vamos a echarnos la culpa, decimos, no, es que el Barça se va a pasar toda la semana, o como el año pasado en el Madrid, no, va a tener tiempo para pensar solo en la Champions y se le va todo. Estamos menospreciando, por ejemplo, y voy a dar nombres, al Getafe, al Rayo, que durante la semana están trabajando porque no tienen partidos entre semana. Ya vale con la película esta. Si te estás quejando porque tienes Champions, vete a un equipo inferior y no tengas tantos internacionales. Si te quejas por los partidos de selección, vete a un equipo inferior sin internacionales y lo vas a tener. Y si te estás quejando porque vas a tener toda la semana porque te han eliminado de la Champions, no, que no te hubieran eliminado y estarías ocupado. Por lo tanto, esto es lo que es. Y el calendario está y hay que jugarlo, entrenarlo y prepararse para ganar todos los títulos posibles, los más grandes. Las excusas, luego en el despacho con los ayudantes, dice, joder, aquí fallamos, aquí también. Y verás como en ninguno dice, no, es que en esta semana, como no tuvimos partidos, nos dormimos. Eso no figura en el cuaderno de los entrenadores.
Bueno, pues a ver qué pasa y lo vamos comentando todo. Miguel Rico, Iñaki Cano, Oli, gracias
a los
tres. Gracias. Buenas tardes.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford. El motor més premiat en els últims anys. Prova'l i emporta't un Ford Focus EcoBoost 100 cavalls per 12.490 euros. Unitats limitades. Només fins a final de mes. Consulta'n les condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
250 vehicles nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pagues la meitat.
250 Ford nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pago la meitat?
Consulta'n les condicions amb la multiopció de Ford.
Me'n vaig a veure'ls i ja en tindran un menys.
Donai Automoció 2000, a Barcelona Diputació 43 i a Zona Franca carrer de 38 o automoció2000.com.
En penúltima final de la Lliga, el Barça fa escala a Sevilla.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, Betis, Barça.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Poli Rincón. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Quatre de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Parlem ara de l'Espanyol. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Ahir es van reunir els capitans, ens ho explicava el Quique Iglesias, i avui ja teràpia amb tota la plantilla.
Així és, els jugadors han començat uns 15 minuts tard l'entrenament perquè els capitans han arengat a tot l'equip després d'aquesta reunió que van tenir ahir tots quatre. Després d'aquest missatge d'unió que han volgut donar amb Galca inclòs, han saltat tots a la gespa per entrenar. Caicedo i Duarte han tornat a fer part de l'entrenament amb l'equip, se'ls ha vist bé damunt la gespa, seguint el ritme dels seus companys. La intenció és que acabin la setmana exercitant-se amb tot el conjunt i que arribin pel partit de diumenge contra el Sevilla. Qui sí que s'ha exercitat a part és Álvaro, que ahir va patir una sobrecàrrega al solí i ha fet treball al gimnàs.
Avui ha passat per sala de premsa el que per mi és el futbolista de l'Espanyol més en forma ara mateix, que és Hernán Pérez.
I el més optimista ha parlat avui amb roda de premsa, l'encarregat de donar el missatge que els capitans han transmès. Ha dit que és moment de deixar la por a part, que sí que existeix tensió dins del vestuari, que els canvis institucionals han afectat a l'equip, encara que no és excusa. Hernán Pérez, que creu fermament en que diumenge es guanya el Sevilla perquè l'Espanyol és millor i que la reunió s'ha... han acordat entre tots els jugadors donar-se mutu suport entre tots.
Hemos hablado de varios temas, de la confianza que nos tenemos cada uno. En este momento hay que mirarnos cada uno en la cara y apoyarnos y estar juntos, ser una piña y ir a por el partido. Los cambios siempre afectan, pero yo creo que la responsabilidad tenemos los jugadores y espero que cada uno dé un paso adelante y lo demuestre este partido y ya poder estar un poco más tranquilo, porque hay que darlo todo este partido y es verdaderamente una final, que el Sevilla es un gran equipo y yo creo que el Español lo es mucho más y hay que dejar el alma en el campo para poder ganar este partido. Yo estoy súper convencido y veo a la gente de lo que ha dicho y lo que han transmitido hoy en el vestuario que cada uno se va a dejar la piel y el alma en el campo.
Avui ja s'han començat a retirar les localitats dels socis per aquest Espanyol-Sevilla. Recordem que el club ha ofert a cada soci l'opció de retirar una entrada gratuïta. Segons ha informat el mateix club, s'han retirat unes 2.000 entrades a Cornellà, on aquest matí hi havia cues, tot i que després l'ambient s'ha relaxat. Fins al mateix diumenge es podran retirar entrades.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Una més de futbol. Atenció que tenim un equip històric del futbol català, la Unió Esportiva Lleida, en dificultats. Els seus futbolistes van camí dels 5 mesos sense cobrar. Sergi Tor, Cope Lleida. Bona tarda.
Bona tarda, Joan. A la totalitat de la plantilla del Lleida Esportiu ha fet un comunicat de 7 punts on denuncia impagaments per part de la directiva, falta de comunicació i fins i tot a presa de pèl. Segons els jugadors, hi ha 3 integrants que únicament han cobrat una nòmina. Es tractaria de Manungú, Raül Fuster i Rami. La resta han cobrat les mensualitats d'agost, setembre, octubre i novembre i tot queda pendent. Si no s'apaga el mes de maig, serien 5 mensualitats pendents. A més, el futbolista Raül Fuster, que ha llegit el comunicat, ha afirmat que el club els ha donat a pagarés, però que eren sense fons.
Se han producido en reiteradas ocasiones entregas por parte de la directiva del club de pagarés bancarios sin fondos, que han sido devueltos por los bancos, acarreando además gastos en comisiones para los futbolistas que los han intentado cobrar. Nos hacen pensar que lo único que pretende el club es tomarnos el pelo, mientras consigue que pase un mes tras otro sin cobrar.
Immediatament després del document dels jugadors, ha sortit el president Albert Esteve, ha afirmat que sabia l'existència dels pagarés, però que els havien dit que no els presentessin. Afirma de que tot continua pendent d'una negociació amb els jugadors perquè aquests acceptin les noves condicions i que aleshores cobraran el que tenen pendent. El Lleida hores d'ara és tercer i està lluitant per pujar a la segona divisió.
Gràcies, Sergi. Com està el pati? A veure si s'arregla aquesta situació. Fem una pausa, 2 minuts de publicitat i tornem per analitzar la situació al Barça de bàsquet.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. Prova'l i emporta't un Ford Focus EcoBoost 100 cavalls per 12.490 euros. Unitats limitades, només fins a final de mes. Consulta'n les condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Estem de festa. A Romauto Nissan hem millorat les nostres instal·lacions i ho celebrem amb tu. Gamma crossover Nissan amb lliurament immediat. El millor finançament i el teu cotxe com a entrada. Romauto, el teu concessionari Nissan de confiança. A Barcelona, Pere IV 363 i Ciutat d'Assumpció 49 La Maquinista. I ara, vine a conèixer el New Concept Retail de Romauto Badalona. Carrer Acer 24. Una nova filosofia que s'extendrà i coneixerà.
250 vehicles nous en els concessionaris fora aquest mes i només en paga la meitat.
250 Ford nous en els concessionaris Ford aquest mes i només em pago la meitat?
Consulta'n les condicions amb la multiopció de Ford.
Me'n vaig a veure'ls i ja en tindran un menys.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
I Covesa Santa Coloma.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
I avui, a partir d'un quart de nou, tiempo de juego, camufego, temps de Champions.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Analitzem la derrota del Barça, Albert, d'ahir a Krasnodar, derrota que el deixa fora de la Final Four de l'Eurolliga per segona temporada consecutiva.
Sí, era un habitual de les Final Four al Barça i ara no és. L'última el 2014, a Itàlia, a Milà, amb la repassada, per cert, del Real Madrid a les semifinals. I ahir derrota el cinquè definitiu partit, 81-67. Recordaràs que en Ferran Martínez parlàvem dels últims quarts, doncs novament, a l'últim quart, el Barça va entregar el partit després de fer el més complicat, que era remuntar, va anar remolt durant tot el partit davant el conjunt rus, el parcial 23-5 a l'últim quart, absolutament letal pel Barça. En realitat, jo crec que es va fer palès el que estem veient aquesta temporada, la irregularitat del Barça, que en els partits importants en alguns l'equip no està. Reaccions ahir en calent a Rússia, a Krasnodar, parlen el tècnic Xavi Pascual i el capità Joan Carles Navarro.
Cuando se juega un eliminatorio o se juega un partido, en el último cuarto tienes que tener acierto para poder ganar y buena parte de ello viene desde la mentalidad. En estas tres últimas derrotas que hemos tenido de forma consecutiva, cosa que no nos había pasado en todo el año, no hemos tenido la mentalidad adecuada para cerrar los partidos.
La sensación que tenían que haber pasado, que son millors que ells, pero s'han vingut a baix quan ha ficut el Singleton 6-8 punts seguits i la veritat és que ens hem parat. La veritat és que m'han fet un esforç boníssim al tercer quart i a l'últim pues, hem posat el millor més cor que cap. Quan s'està baix s'ha de jugar més tranquil i no s'ha pogut jugar.
No a la Copa, no a l'Eurolliga, l'única opció de títol que li queda al Barça és la Lliga Endesa, on pot ser moneda a l'aire. En principi tot està enfocat a que hi hagi una final Barça-Real Madrid, i aquest divendres Barça-Baskonia, l'únic equip espanyol que estarà a l'Eurolliga, per mantenir, si guanya el Barça, el liderat en solitari del campionat domèstic.
Analitzem amb el Joan Antoni Casanova. Jacola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per estar a Esports Cope. I també saludem el company del Periódico de Catalunya, Lluís Mendiola. Hola, Lluís, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Jacques, comença tu. Quin és el diagnòstic? Per què el Barça s'ha quedat per segona temporada consecutiva fora de la Final Four?
Doncs malauradament perquè no està entre els 4 millors equips d'Europa. Mm. Per tant, s'ha fet justícia. Mm. No és un dels 4 millors equips d'Europa. Tampoc crec que ho sigui el Lokomotiv, però clar, és un equip absolutament poc fiable, aquest Barça. S'ha anat diluint amb el pas dels anys, vull dir, molts jugadors nous cada any. Ha perdut l'esperit que caracteritzava l'equip, sobretot una gran defensa col·lectiva. Això s'ha perdut bastant i és un equip molt poc fiable. Quan venen mal dades, no hi ha respostes. un equip que és incapaç de jugar un partit sencer al seu nivell, gairebé sempre, no? Es va salvar pels pèls a camp del Madrid, es va salvar pels pèls a casa amb el CSK, però és que fora de casa ha fet una Eurolliga lamentable. I el que sí que em pot sorprendre és aquest final patètic d'ahir, no? Un últim quart impropi no hi ha d'un equip de primera fila, sinó simplement de jugadors de bàsquet, no? Vull dir, és difícil d'entendre que jugadors d'un cert nivell, de jugadors que estan acostumats a jugar a bàsquet, al nivell que sigui, no siguin capaços de fer una cistella en més de 9 minuts de partit. Això, evidentment, et condemna i és la culminació d'una temporada europea molt, molt deficient de l'equip.
Lluís.
Sí, pràcticament firmaria totes les paraules de Jack. 3 punts en 9 minuts i mig a l'últim quart, de tots els 3 de tir lliure, demostren que l'equip no hi era ni se l'esperava ja a la nit, però com no va ser en el partit contra Madrid o no va ser en el partit en el desenllaç a la pròrroga del quart partit, que eren, el Barça havia d'aprofitar l'oportunitat, però coincideixo, el Barça no ha estat... No és ara mateix un dels 4 millors equips d'Europa, podríem analitzar per què no ho és, però des de que va guanyar el títol fa ara 6 anys ja sembla una eternitat, l'equip ha caigut en una pendent de resultats, de desconnexió amb la grada, de pèrdua d'identitat, de pèrdua de caràcter, i això doncs és el que estem veient ara, no? I això és el que ha portat aquest trienni que portem amb 2 títols dels últims 11, no? La Lliga de fa 2 anys i la Supercopa d'aquest any.
Sembla evident, ja, que el projecte necessita una sacsejada. La pregunta és si al capdavant d'aquest projecte ha de seguir estant Xavier Pasqual.
Bueno, jo crec que tot té una etapa i dona la sensació que l'etapa de Xavi Pasqual al Barça s'està acabant. Aquesta sensació que dona, perquè aquest és un club en el que s'han de conquerir títols, i els títols ara, tot i que es pogués guanyar la Lliga, que no veig massa probable tampoc, ja t'ho dic, tot fins i tot pensant que el Barça arribarà als play-offs segurament amb avantatge de pista fins a la final, tot i així jo crec que poder seria el moment de canvis. De totes maneres, si haig de culpar d'alguna cosa a Xavi Pasqual, més que de la manera de portar l'equip, el culparia de la seva participació amb la confecció de la plantilla. Yeah. La plantilla que no ja es veia venir des del primer dia de l'estiu, que això que això seria molt difícil enlairar-se amb aquest... És un grup desconnectat, inconexa, amb el que fallen peces que han de marcar el pas, precisament amb la qüestió que ha marcat més la impronta d'aquest equip en les èpoques d'èxit. El Barça era un equip que guanyava molt, sobretot perquè defensava molt i perquè tenia un esperit molt propi. Ara això s'ha anat perdent, cada any s'han canviat 6 o 7 jugadors i els que han vingut realment no han resolt molts problemes. Jo crec que sí, dius una sacsejada, però el problema de l'Assa és que ja s'ha sacsejat molt
cada estiu. Vegades, no? Sí.
I cada estiu, i no, potser ara sí que caldrà fer un altre compte partint de zero, gairebé de zero, veure què és el que es pot oferir d'aquesta plantilla i mirar quins són els punts febles i tractar d'arreglar-ho. Es queixava allà i Pasqual de que els primers jugadors que es volien fitxar no s'han pogut fitxar, però clar, si la primera versió és Stephen Curry, ja sé que no pot venir, no? Però dintre del que pots fitxar has d'afinar més. Vull dir, hi ha alguns fitxatges que a mi em semblen absolutament incomprensibles. No vull personificar amb un, perquè no és qüestió d'un jugador, però a mi que em diguin que venia a fitxar Carlos Arroyo aquest estiu passat, no? Per exemple, un jugador que es dona bufetades amb l'estil del Barça, vull dir, i no és solament això. Vull dir, no hi ha un relleu per Tomic, i Tomic ja sabem que és un jugador molt bo a mitja pista, quan està bé, no ha estat el cas de mitja temporada, però que quan toca defensar, pues és un coladero autèntic, no? Vull dir, bueno, hi ha molts punts, jugadors amb poc esprit, indefinició de papers, massa jugadors a la plantilla, això porta que ningú prengui responsabilitats o que no està clar qui són els que han de tirar del carro a l'últim moment. Tot això s'ajunta i passa el que passa.
Lluís, ràpidament, que arribem a les 4 de la tarda. El futur amb Xavi Pasqual o sense Xavi Pasqual?
Bueno, l'any passat, que va acabar a zero la temporada, sense un sol títol, la directiva va decidir que donava un vot de confiança. Si el resultat al final de la temporada és el mateix, jo crec que es necessitarà fer un replantejament.
Perfecte. Joan Antoni Casanova, Lluís Mendiola, gràcies per l'anàlisi. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Acabarem, Helena, parlant de waterpolo femení, que tenim un gran partit d'altíssim nivell de Lliga aquesta tarda, Sabadell-Mataró.
Les recents campiones d'Europa, per quart cop a la seva història, reben el Mataró, que acaba d'estrenar el seu palmarès la Copa Lent i de guanyar la Copa de la Reina no fa ni 3 setmanes a la final precisament contra el Sabadell. Aquest títol, aquesta victòria, dona moral a les noies del Mataró per afrontar el partit de Lliga d'avui. Sentim a la jugadora del Club Natació Mataró, Roser Tarragó, Esports Cope.
Sí, sí, nosaltres tenim moltíssimes ganes de demostrar que no va ser un cop de sort això de la Copa de la Reina, sinó que portem, com ja vam dir, molt de temps treballant per poder-les guanyar i que seguim allà, que nosaltres hem estat treballant aquesta setmana també per guanyar-les una altra vegada. L'afrontem amb ganes i sense pressió. És el que té perdut durant tants anys, que realment la pressió els hi va a elles, són elles encantades de tornar a guanyar, no nosaltres a elles.
El Sabadell està invicta en Lliga, té 3 punts d'avantatge sobre el Mataró a falta de 2 jornades. Si guanyen les de Nani Guiu, s'asseguraran el primer lloc de la fase regular abans del play-off.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Què tenim d'última hora, Albert?
Mira, la plataforma amb la selecció ha recollit més de 34.000 signatures per demanar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que deixi instal·lar una pantalla gegant per veure Espanya a l'Eurocopa d'aquest 2016 de l'estiu vinent. 34.000, eh?
Diu-li-do, gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Arribem a les 4 de la tarda, avui hi ha Tiempo de Juego, més Lliga de Campions amb l'Atlètic de Madrid, Bayern de Múnich. Que vagi bé.